Espai Creix, amb Arnau Gasull.
Benvingudes i benvinguts a l'Espai Creix.
L'editorial.
Ja som al 2025. El fred ens ha visitat tímidament i encara menys la neu al Montseny, una breu visita que va durar ben poc. Tot i això, som fidels a l'estació de l'any on hivernem i passem més temps a casa. Llar de foc, manta i infusions calentes. Temps de pausa. I en aquest recolliment, ara que hem fet el canvi d'any, molta gent comença a desil·lusionar-se per reptes i projectes de la seva vida, aquells que potser havia planificat amb l'arribada de l'any nou. Després del propòsit, el moment vital de somni, passen els dies i deixem d'anar creient amb el que dèiem i minva l'energia. Apareix la comoditat i la zona de confort es manté intacta. Deixem de fer i sovint ens resignem, o senzillament ni això. No oblidem per no confrontar-nos amb els reptes i les pròpies desil·lusions. I si de reptes i propòsits parlem, un de ben recomanable és, aprofitant la pausa de l'hivern, de mirar endins una mica per conèixer-nos una mica més, veure com és aquesta llavor que ens fa créixer i, com no, una invitació a canviar allò que no ens agrada. Deia Nietzsche que l'important de debò no és qui som, sinó qui podem arribar a ser. Ja ho veieu, l'autoconeixement és essencial per saber on som i com som, quin és el punt de partida. Però més encara ho és canviar per connectar amb qui volem esdevenir. I canviar demana coratge, valentia i, sobretot, metafòricament parlant, viatjar per la nit obscura per alliberar-nos d'allò que volem deixar enrere. Avui, a l'Espai Creix, ens convidem a parlar de l'autoconeixement com a punt de partida de tot canvi a la vida. Per voler canviar, primer cal reconèixer patrons, creences o conductes antigues que encara mantenim per a transformar-les amb les noves que connectin més amb el nostre ser d'ara. I, si cal, amb una infusió, tot escoltant el programa d'avui. Comencem! Per començar, a recordar que això de l'autoconeixement no és nou i que no deixa de ser un element clau de la psicologia humana, amb recerques que van des de l'espiritualitat a la filosofia i la religió, també. Fem una mica de repàs d'història. A l'Índia, fa 2.600 anys, el Buda deia «coneixes a un mateix és oblidar-se d'un mateix», fent al·lusió a que quan més ens coneixem i descobrim l'ego intern que ens dirigeix, més podem trencar les parets que ens tenen presoners i connectar amb la llibertat i connexió envers l'entorn. També pels mateixos temps, justament al costat, Lao Tse va escriure el Tao Te Ching, el taoisme, 500 anys abans de Crist, i ens deia: «Conèixer els altres és intel·ligència. Conèixer a tu mateix és veritable saviesa. Dominar els altres és força. Dominar-se a un mateix és veritable poder». Més a prop, a Europa, 700 anys abans de Crist, l'oracle de Delfos deia a l'entrada del temple d'Apolo: «Conèixer-te a tu mateix». Conèixer a un mateix ha de ser una tasca constant a la vida. Només mitjançant aquest coneixement és possible comprendre la pròpia essència i aprendre a gestionar l'existència, les passions i les emocions. I finalment, de l'hinduisme tenim la cita: res no ha canviat excepte jo. Per tant, tot ha canviat. Una invitació, doncs, a que tot canvi ve per un mateix. I per això cal mirar abans que res a dins. El cert és que, com deia el psicòleg Johari, som cecs a la nostra realitat i que els éssers humans en general som molt bons mirant a fora, opinant a fora, fins i tot diríem tothom té un psicòleg a dins per parlar dels altres. Però quan es tracta de nosaltres no hi ha res pitjor que dir: tu com ets? Defineix-te, aquí potser ja venen els problemes, els reptes, les dificultats, sí? Per tant, autoconeixement i canvi van de la mà, no? Recordem, és important saber qui som, descobrir fins a on arriba aquesta base de la nostra estructura, no? La biologia, l'ambient, traumes, vivències que hem tingut, però sobretot l'important és aprendre a canviar, no caure en el jo sóc així perquè em va passar això fa X anys i punt. No, la vida és una invitació a canviar i allò que no ens agrada, revisar-ho i, evidentment, doncs, aportar coses noves. Perquè, en el fons, també, a la vida ho canviem o ens canvien. Per tant, sempre la vida és una invitació al canvi. Compartim algunes idees d'alguns noms que ens parlen de l'autoconeixement com a punt de partida i, evidentment, com a invitació al canvi. Oriol Amat ens convida a la reflexió amb algunes preguntes per saber si ens coneixem prou i suficientment bé. Aquestes preguntes són, per exemple: quins són els teus valors? Vius d'acord amb ells? Saps com et veuen els altres? T'obres a descobrir-ho? Com prens les teves decisions? Poses consciència? Quines emocions apareixen? Hi ha conflicte? Tens confiança en tu? Com et comuniques? Quin estil tens? Quins sentiments hi ha darrere les teves conductes? I la darrera, saps escoltar, ser empàtic, acceptar el que t'envolta? Podrien haver-n'hi moltes més, però l'essencial, doncs, és que si hi ha patiment a la nostra vida, si hi ha malestar, si hi ha alguna cosa que no va bé, cal anar a mirar-ho, no? I sovint sabem, l'important són les preguntes, i a partir d'aquí, en funció de la resposta, doncs anar descobrint coses. Una altra persona que convidem a compartir amb vosaltres, Gerardo Smelling, ens parla també de l'autoconeixement i ens diu: allò que no ets capaç d'acceptar normalment és la causa del teu patiment. Podem eixamplar la paraula patiment a malestar, allò que no funciona, sí? I ens diu que hem de comprendre que un dels objectius que hem vingut al món és a ser feliços per nosaltres mateixos, no? I aprendre a estimar i acceptar els altres, no? Una pregunta seria: i com fer-ho? Però que la idea és aquesta: tot el que necessitem és a dins nostre, no? Tots som el mestre i el deixeble. Per tant, cal mirar a dins. Quan una cosa va bé, mirar a dins no vol dir jo sóc culpable, però sí sóc responsable, vol dir què no estic veient, què podria aprendre, què podria canviar, no? El recurs ràpid que tenim els éssers humans és fugir, narcotitzar-nos, apuntar cap a fora, i això ens du a la inconsciència, no? I a més patiment. Quan diem apuntar cap a fora vol dir distreure'ns o senzillament culpar l'exterior, no? Ell ens diu unes passes i convidem a reflexionar al voltant de les passes. Primer, acceptem la pròpia ignorància, és a dir, quan ens passa alguna cosa, doncs acceptar que, bueno, si ens està passant alguna cosa, doncs això ja és real, no? Per tant, si no ens reconeixem, és que no som savis del tot, no? Després, mirar el patiment, és a dir, mirem què ens està passant, no? Allò que ens fa mal, hem d'anar a curar-ho, eh? Ho hem dit molts cops, el nen petit que va en bicicleta i cau i té una ferida a la mà, i l'adult l'acompanya i diu: espera't un moment, que anem a netejar-la, no? I diu: no, que fa mal, no me la toquis. I dius: no, vaig a tocar per fer més mal. Però sovint, per netejar-la, doncs et farà mal, no? Tercer punt, ens diu: no miris a fora, és a dir, i el que hem de dir fa un moment, no culpar els altres, no culpar les situacions, no? És important aquesta frase que també, o aquesta idea, no és tant què passa, sinó com vivim el que passa, no? Per tant, la pregunta clau és: com visc jo això, sí? La quarta, doncs, és: si no hem de mirar cap a fora, mira cap a dins, no? I el problema, en el fons, pot esdevenir la solució. I el cinquè, quina paraula més maca i complexa i difícil sovint, és: camina cap a la saviesa, no? Aprendre a viure amb un mateix, aprendre coses noves i a partir d'aquí canviar, no? Per seguir caminant amb una certa lleugeresa, no? Aquesta metàfora que sempre hem dit de la motxilla, no? Quan la motxilla està molt plena, potser l'hem de buidar una mica. Un altre nom, Wayne Dyer, ens convida a fer-nos càrrec de nosaltres mateixos, fent-nos preguntes i aprenent a trobar les respostes. Algunes idees que ens diu: pots aprendre a definir-te sense recórrer al passat? Sí, això ens passa sovint, no? Com som, no? I això ho fem en funció del que ens deien de coses del passat, anclatges de la infància, o sóc capaç de definir-me en qui sóc ara? Per tant, la segona, molt relacionada, ets capaç de trencar amb el passat, no? Amb el passat, és a dir, tot això que ens arrossega. Una altra, les teves motivacions de la vida són intrínseques o extrínseques? És a dir, són motivacions que et venen de tu realment? O potser la normalitat, el que diu, el que toca, o tots aquests tòpics que influencien, no? Cultura, diners, poder, fama. Wayne Dyer ens diu que el 75% de la gent, les seves motivacions són extrínseques, no? Per tant, aquí l'autenticitat o el connectar amb realment com vull viure la vida, doncs seria només un 25%. I la darrera pregunta, ets capaç d'alliberar-te de tot allò de que jo voldria que fos? És a dir, aquest perfeccionisme, no? És una invitació, doncs, a acceptar que no tot és com voldríem que fos, i canviar aquest a vegades no és just, no hi ha dret, per un... és una llàstima, preferiria que la cosa fos d'una altra manera, i això seria una certa exigència, per una preferència, sí, preferiria que altres coses passessin, però també, doncs, acceptar que a vegades no tot és com ens agradaria, no? A vegades aquesta idea que tenim de la vida tan perfecta, on tot funciona, que a vegades obvia la vida mateixa, no? Que és la realitat que se'ns presenta. Tornem, doncs, a la idea aquesta d'autoconeixement, veure, avaluar i a partir d'aquí possible transformació, ja sigui, doncs, amb una acceptació, canviar conductes, creences... Però la idea és aquesta: on sóc, no? Mirar cap a dins. I una idea que també ens ve... volem compartir, és aquesta distinció a vegades entre coneixement i saviesa, no? Si anem a les llibreries, sovint veurem una secció d'autoajuda o psicologia, cada cop, doncs, més llibres d'ajut. Està bé, però bàsicament omplir-se de coneixement no és el propòsit, eh? És a dir, de què serveix saber moltes coses si això no ens transforma, no? Si no sabem a ser feliços. un cop vàrem compartir la metàfora, no? Per aprendre a ballar swing, per exemple, podem llegir llibres, veure tutorials, anar a campionats, però al final ens hem de posar a ballar, no? Això vol dir perdre l'equilibri. I aquesta és una miqueta la idea a vegades, no? Molt vull conèixer, no? El coneixement, coneixement, però això és bla, 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 no? En el fons la saviesa escolta i la saviesa ens permet fer canvis, no? Si tot allò que aprenem no ens ajuda a canviar, de poc serveix, no? De poc serveix algú que sàpiga moltes coses si això no l'ajuda a ser més feliç o a canviar. Al igual que de poc serveix si sabem molt i voler doncs, explicar-ho a tothom, que semblaria ser que volem, en el fons, canviar els altres, quan en el fons és tot això que sé, a mi, a què em convida a canviar? Sí? Per tant, l'acció. L'acció és el que ens durà la transformació. Uns altres apunts. Rafael Santandreu ens comparteix també algunes idees al voltant de l'autoconeixement i del canvi. No? Primer, en com ens aproximem a aquest autoconeixement de com sóc jo, com em va la vida. No? Ho diu, no caure en la terribilitis, no? Una paraula que és una mica l'explicació de no caure en el drama, no? De la vida, és a dir, tot el passat va ser horrorós, el d'ara és horrorós, el que vingui vindrà malament, no? Aquesta ment que es pot anar sempre a lo més negatiu. No? Per tant, compta amb la inacció, amb el victimisme, no? Un equilibri és important. El punt número 2 és aprendre a entendre que tampoc te'n necessitem tant a la vida. No? Sovint fem grans muntanyes de grans problemes, però hi ha unes mínimes necessitats. No? Fa poc hi hagi algú que deia, no, precisament ara, arran dels incendis de Los Angeles, algú que deia, no oblidem que en el fons el dia que marxem el que ens endurem és l'amor que hem donat. No? Per tant, agraïment i valorar les coses més essencials. I finalment el 3, no exigir tant, no? Podem, si de casa, aspirar, però aquest aferrament, no?, que les coses haurien de ser així, tot això ens convida molt, quan fem autoconeixement, a no jutjar-nos, no buscar la perfecció, i evidentment, quan fem el canvi també, doncs, amb aquesta llibertat de provar, de fer, i evitar que a vegades, bueno, no ho faré perquè si no surt bé, no? La vida, en el fons, és una invitació a ballar. I també entendre una vegada més la paraula crisi. Dostoievski, de fet, deia que la millor manera de que un presoner no escapi és fer-li creure que no està empresonat. Per tant, en algun moment, benvinguda la crisi. La crisi és una invitació doncs, a veure que alguns aspectes no van bé a la vida, que ens empresonen, si evidentment els vivim malament, si hi ha patiment, però que alhora doncs, ens podem alliberar i viure'ls d'una altra manera. Evidentment, hi ha moltes eines, molts acompanyaments, però que la crisi, en el fons, és una etapa necessària. No? Les persones, dèiem, no canvien fins que s'adonen que és pitjor no fer-ho. Per tant, doncs, la vida sempre ens convida i ens porta crisis i l'elecció és nostra, aquest concepte del Japó, no? Crisi significa kaizen, no? El canvi, l'oportunitat a millorar. I finalment, doncs, parlar d'aquest moviment, sí? És a dir, el 2025 ens convidem a fer una revisió, seria un bon propòsit, veure aquests aspectes amb honestedat doncs, que voldríem revisar i canviar, i convidar-nos en l'acció, amb aquesta idea doncs, que l'aspiració, si és positiva, doncs, ens pot connectar i portar-nos cap a dins a millorar i, sobretot, entendre que alguna cosa és possible. No? Cada cop que respirem és una nova oportunitat per tornar a començar. Per tant, en qualsevol moment podem mirar i en qualsevol moment podem canviar. Sobretot la idea és que si hi ha problemes, si hi ha dificultats, mirar al voltant, fent veure que no passa res i amb aquesta frase de ja canviarà, doncs normalment això no porta molts canvis.
La metàfora.
M'aixeco un matí, surto de casa meva. Hi ha un pou a la vorera. No el veig. Caic. El dia següent, surto de casa meva. M'oblido del pou a la vorera. Torno a caure-hi. Tercer dia. Surto de casa meva tractant de recordar que hi ha un pou a la vorera. No obstant això, no ho recordo i caic. Quart dia. Surto de casa meva tractant de recordar del pou a la vorera. Ho recordo i, malgrat això, no veig el pou i caic. Cinquè dia. Surto de casa meva. Recordo que he de tenir present el pou a la vorera i camino mirant al terra i ho veig i, malgrat veure'l, hi caic. Sisè dia. Surto de casa meva. Recordo el pou a la vorera. Vaig buscant-lo amb la vista. Ho veig. Intento saltar-lo, però hi caic. Setè dia. Surto de casa meva. Veig el pou. Prenc carrera. Salto. Frego amb les puntes dels meus peus la vora de l'altra banda, però no n'hi ha prou i hi caic. Vuitè dia. Surto de casa meva. Veig el pou. Prenc carrera. Salto. arribo a l'altra banda. Em sento tan orgullós d'haver-ho aconseguit que festejo fent salts d'alegria. I en fer-ho, caic una altra vegada al pou. Tercer dia. Me n'adono, tot just avui, que és més còmode caminar per la vorera del davant.
La pinzellada.
Avui a La Pinzellada us parlem de George Ivanov Gurdjieff, poeta místic d'origen greco-armeni, nascut al segle XIX, impulsor del que ell anomenava el quart camí, una via que cerca el despertar espiritual més enllà de les tres grans escoles del moment en què vivia el budisme, el cristianisme i el sufisme. Gurdjieff ens du unes reflexions que compartim amb vosaltres uns quants anys més tard. Vostè està adormit. No sap qui és perquè no es coneix a si mateix. Avui és una persona, demà és una altra. No fa les coses el fan a vostè. Així que gosaria dir que si no es pren seriosament el que li dic, si no assumeix la feina sobre si mateix com el més important que faci la seva vida, seguirà dormint fins al dia de la seva mort. El despertar només és possible per als qui el busquen i ho desitgen, per als que estan disposats a lluitar amb si mateixos i treballar amb si mateixos durant molt de temps i amb molta perseverança per aconseguir-ho. L'observació de si porta l'ésser a comprendre la necessitat del canvi de si mateix. I en observar-se a si mateix, l'home nota que la pròpia observació provoca certs canvis en els seus processos interns. Comença, doncs, a comprendre que l'autoobservació és un instrument de canvi personal, un mitjà de despertar. I avui ens acomiadem amb dues peces de la barcelonina Magalí d'Atzira. La primera, 29 de gener, que ens parla de l'univers que ens envolta, com la vida mateixa que som, tot dient-nos, l'univers em devora i s'enfada, però també m'abraça quan em sento petita. Per després enllaçar-ho amb Fruites, on ens parla del canvi tot dient, vull aprendre a deixar anar ara que puc. Vull aprendre a ser feliç amb el que tinc. Però abans compartim la frase del programa i ens arriba de la mà de Henry David Thoreau, assagista, poeta i filòsof nord-americà, que ens convida a mirar la vida que duem per connectar, a ser possible, amb la nostra llibertat. Si camines una vida a un ritme que no és el teu, ho fas al ritme d'algú altre. Bon vespre, gràcies per escoltar-nos i fins al proper programa.
Sola. L'univers em plora i a mi em fa nosa. L'univers s'enfada quan li giro la cara. L'univers també m'abraça quan em sento petita. L'univers em plora i a mi m'emociona. L'univers pregunta si algun dia s'acaba.
Thank you.
Espai Creix, amb Arnau Gasull.
Vull aprendre a deixar anar ara que puc. Vull aprendre a comportar-me ara que puc. Vull aprendre a ser feliç amb el que tinc, com un préssec a la platja o una taronja a la muntanya. Com un préssec a la platja o una taronja a la muntanya. Yeah, 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 yeah. Vull figues i som abril. Aprendre, no d'aprendre, ara que puc. Vull aprendre a dir que no quan no ho veig clar. Vull aprendre a dir les coses sense fer mal, com les fulles cauen soles quan arriba la tardor, com les fruites representen les etapes en color. Play.